Radio Astel. Crims, o gairebé.
Com sempre, en aquest programa cobrim la crònica negra i ho fem amb el criminòleg i analista en la conducta i el perfil criminal i escriptor de novel·la policíaca i criminal, Xavier Álvarez. Xavier, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ens portes L'assassí del Zodíac, que ara entraves per l'estudi i deia... Només he llegit el títol, L'assassí del Zodíac, i m'he recordat d'aquella famosa pel·lícula, no fa tants anys, que es va fer.
No, no fa tants anys.
Que ho explicava tot plegat. De seguida ho comentem. Abans, però, Núria Ros, posa'ns en antecedents. Va.
Avui en Xavier ens apropa un cas que va tenir lloc durant els finals dels anys 60 a l'estat de Califòrnia. Aquest és un dels casos més coneguts i forma part de la història criminal perquè mai va ser resolt. És un d'aquells casos on la tenacitat de les forces i cossos de seguretat no va ser suficient per atrapar el criminal. Un criminal que es va donar a conèixer amb el sobrenom de l'assassí del Zodíac i que va actuar amb absoluta impunitat fins que un dia va desaparèixer amb la mateixa espontanietat que havia aparegut. D'aquest agressor, que ens en parlarà en Xavier, en destaca la seva necessitat de notorietat davant de la premsa escrita i de la societat, ja que enviava notes de premsa anunciant la seva autoria i la seva intenció per continuar matant. L'assassí del Zodíac va matar diverses persones, entre les que podem comptar 4 homes i 3 noies. Aquest és un d'aquells casos dels que s'han escrit llibres i guions de pel·lícula que potser mai ningú hagués volgut escriure perquè en aquest cas, a diferència d'altres dels que ja hem parlat en aquest programa, no va acabar amb la detenció del seu autor. De fet, al final encara no està escrit. Aquest és un cas que a dia d'avui es podria definir com a impossible, ja que els fets continuen quedant com a impunes, i tot i que sí que van aparèixer sospitosos i un bon grapat de teories, sembla que la policia mai es va acostar suficient com per poder detenir a ningú.
Gràcies, Núria.
A
fins
tu,
ara. I ara sí, Xavier, entrem en el cas. Podem parlar, més que de l'assassí del Zodíac, de la llegenda del Zodíac?
Doncs sí, perquè el podem anomenar llegenda perquè és probable que estiguem davant d'un dels casos de culte de la història criminal, a l'altura de Jack l'Esbudellador.
Sí, de fet. Bé. Sí, sí, sí. Sí, sí, en català no és fàcil. Sí. Ara heu comentat la Núria, que deixava notes fins i tot a la mateixa policia, i sí. Em recordava una mica el cas de Jack l'Esbudellador.
Exacte. Molt bé, molt bé. Molt ben pronunciat. De fet, això s'ha comparat amb aquesta llegenda de la ciutat londinent del segle XIX. Zodíac va ser un assassí, que es pronuncia així, Zodíac, en sèrie que va actuar a nord de Califòrnia des del mes de desembre de 68 fins a l'octubre de 69. El sobrenom de Zodíac el va triar ell mateix després d'enviar una sèrie de cartes, com parlaves fa un moment, amenaçadores a la premsa. Cartes o més aviat missatges dels que en parlarem una miqueta més endavant. De fet, una de les seves cartes va confessar haver assassinat a 37 persones, tot i que les investigacions policials no li van atribuir tants fets i només va arribar a confirmar 7 víctimes. I d'aquestes, 2 van arribar a sobreviure, per sort. Les investigacions de l'època van apuntar que quan va actuar hauria de tenir entre uns 20 i 30 anys, una edat que s'ajusta a una joventut que pot comportar una elevada impulsivitat i més violència. També el van descriure com un home de raça blanca, corpulent, amb el cabell castany. A més, el van considerar una persona amb una gran intel·ligència i que tenia coneixement sobre llenguatges xifrats. Aquesta part, el llenguatge xifrat, és interessant perquè formarà part també de la seva llegenda.
De seguida en parlarem de tot plegat.
Sí. Cal tornar a dir que aquest cas continua obert i que la seva identitat continua sent una incògnita.
Tant encara a dia d'avui no sabem qui és, eh?
No sabem qui és. Hi ha retrats robots, hi havia alguns testimonis que van identificar persones, van ajudar a descriure'l, però... Hi ha alguns sospitós, però mai la policia es va apropar suficient. Pel que fa als casos d'assumptes que no s'han resolt passat els anys, hi ha una cosa que potser la gent desconeix. La policia mai dona un cas per oblidat. Els que no s'han resolt poden passar a estar inactius per falta de proves, però no es tanquen mai. En ocasions pot escoltar que s'anomenen casos freds. Però no ens equivoquem, perquè mai es consideren oblidats.
Per tant, no es tanca un cas... Si no s'ha resolt,
Exacte.
Això a vegades ho
sempre
pensem
està allò que
els
diuen,
ciutadans.
Sí, estan en stand-by.
Val.
I quan salta alguna prova, alguna nova pista, diguéssim, abans de que arribi la prescripció, doncs es continua investigant.
Val. Anem cap a saber què els va passar una mica a aquestes víctimes reconegudes, perquè em deies, Xavier, ell va confessar amb una d'aquestes famoses cartes fins a 37 assassinats.
Sí.
El cas és que demostrats, només n'hi ha 7,
Sí, la policia només va poder demostrar 7 víctimes, 4 homes i 3 dones, tal com deia al començament. I com ja hem dit, 2 d'aquests van sobreviure als atacs. Encara que és cert que altres persones van ser identificades com a possibles víctimes del Zodíac, però no han trobat suficients proves per considerar que aquest va ser el seu assassí.
Val.
Una cosa és que pensem que s'ajusta a perfil que tinguem proves materials o criminalístiques que el relacionin.
Com actuava, però, Zodíac?
Doncs hem de pensar que Zodíac actuava a la via pública i no pas un espai tancat. Què vol dir això? Que per molt bé que planificava els seus atacs, sempre estaven subjectes a modificacions provocades per l'ambient que el rodejava, com és l'aparició de testimonis, la reacció inesperada de les víctimes o fins i tot la climatologia.
També.
També això modifica el modus operandi. Aquests són elements que modifiquen l'escena del crim i fins i tot el modus operandi. Per molt planificat que estigui, són elements que poden distorsionar el teu pla.
Doncs anem a parlar una mica d'aquestes agressions i d'aquest modus operandi que tenia Zodíac, també.
Doncs comencem a parlar del modus operandi, que veurem com s'ajusta a les seves agressions. Zodíac buscava parelles que es trobessin en zones aïllades, a les que arribava ell amb el seu cotxe, o amb un cotxe. Actuava a cara descoberta o parcialment coberta, i atacava amb una arma de foc.
Intueixo, Xavier, però, que el cotxe tampoc va ser mai trobat.
No, vale. No va ser mai trobat. Disparava a boca de canó a les víctimes i abandonava el lloc. Tampoc es van trobar les armes. Se sabia les armes que utilitzava pel calibre. En alguns casos va comunicar els fets a la policia i a la premsa poques hores després. La motivació, tal i com veurem, era la notorietat i el poder. La satisfacció de decidir qui viu i qui no. El poder que comporta ser el decisori d'això. I després el fet d'esmunyir-se de la policia de demostrar que ell era el més intel·ligent.
Anem, per exemple, a esbrinar què els hi va passar a les primeres víctimes.
Pues la primera víctima era una parella de 16 anys, David Arthur Faraday i Betty Lou Jensen, 16 distants corresponent, van morir assassinats el divendres d'un 20 de desembre 68. Era una parella que volia ser la seva primera cita, molt mala sort, i a les 2 de la nit van parar el cotxe a una zona apartada, una carretera a prop d'un llac, on anaven moltes parelles a buscar un lloc solitari. A l'estona va passar un altre cotxe, Zodíac, per la zona, i en comptes de seguir pel camí, va aparcar a pocs metres d'ells. Un testimoni que va passar per la zona i va declarar haver vist 2 cotxes, també va dir que va sentir un soroll que li va semblar un tret, però que no n'estava segur perquè tenia la ràdio engegada.
Per tant, tenim ja un testimoni.
Sí, David Faraday va rebre un tret del calibre 22, que és un calibre molt petit, però que a boca de canó és mortal.
Val.
Aquest projectil que es va analitzar i que es va trobar era de llautó. La camisa protectora, diguéssim, del projectil era de llautó. Normalment, en aquest calibre podien ser de plom, però llautó té millor penetració. Val? Llavors, era important, perquè eren bales molt noves.
I, per tant, això vol dir que costa més d'aconseguir?
Diguéssim que són una mica més cares. I el ser nova ja et determina que no són bales antigues, sinó que probablement, les havia comprat per aquest moment.
Val.
El cos de David Arthur va ser trobat dintre del cotxe, mentre que el de Betty Lou estava situat lluny del cotxe. La noia havia intentat escapar i en ella li havia clavat, si no m'equivoco, 5 trets.
5 trets, déu-n'hi-do.
Sí. Les següents víctimes, sí? Michael Magui i Darlene Ferrin, ell era un agent de policia de 19 anys i Darlene Ferrin, de 22 anys, van ser agredits el 5 de juliol de 69.
És a dir, un any més tard, eh?
Sí, sí. Té un període de refredament d'un any. No vol dir que no passés algun altre fet similar entremig, sinó que la relació dels fets va ser aquest i era un any.
Val.
Aquest va estacionar a l'aparcament de golf, va anar també a una zona apartada i només a 6 quilòmetres del crim anterior. Ja podem veure que l'agressor arribar a marodejar aquella mateixa zona. Estava a l'interior del cotxe quan un desconegut va aparcar a prop seu. El conductor va marxar, però va tornar pocs minuts després. Va aparcar darrere seu perquè no poguessin fugir. Ja veiem una planificació,
no? Ja va prendre del primer, eh?
Ah, exacte. Pam, perquè no poguessin fugir. Va baixar del cotxe i va disparar. Què va utilitzar aquesta vegada? Una Luger 9 mm. Va canviar d'arma. Probablement què vol dir això? Que es va desfer de l'arma, que es va desfer de la munició i va comprar l'arma. Què vol dir també això? Vol dir que l'arma en si mateix no era un element important per agredir. Hi ha altres assassins que no canvien d'arma, però ell sí. Llavors, lo important no era l'arma que utilitzava, sinó que era un mecanisme d'acció només. A les 4, a les 12:40, el departament de policia, i aquí és important que comença una mica la seva llegenda, va rebre una trucada d'un home que assegurava haver assassinat a la parella d'aquella zona i que també confessava els assassinats que havien ocorregut anteriorment, el 20 de desembre.
O sigui, ell mateix truca al departament policial, eh?
Sí, ell mateix, ell mateix. Va ser qui va trucar. La següent parella va actuar el 27 de setembre del 69, Brian Kelvin i Cecilia Ann Shepard. La Celia Zodiac va tornar a atacar una altra vegada. Ell tenia 20, ella 22 anys. Va anar a passar un dia al llac, com veiem, una altra vegada, zones apartades.
I m'has dit el 69, és a dir, tornes per un any.
Tornes per un altre any, val? I torna a agredir. Concretament, estaven bastant apartats en un bosc quan aquell home es va acostar. Duia una caputxa de butxí i unes ulleres de sol. L'home portava una pistola i el supervivent, que era el noi, creu que era un 45,
val,
que era un altre tipus de calibre. Ja veiem tres calibres.
Ja et va tornar a canviar, eh?
22, 9 mil·límetres, calibre 45. I duia a les mans unes cordes de roba que prèviament havia tallat. Aquest els va dir que era un fugitiu, va fingir, aquí va interpretar un paper, va dir que havia fugit i que estava aquí i volia emportar-se el cotxe. Llavors els va lligar, bueno, va fer que la noia es lligués i els va apunyalar. En aquest cas, va apunyalar la parella. No els hi va disparar, sinó que els va apunyalar. La noia va rebre 10 punyalades i ell en va rebre 6. Ell va sobreviure a l'atac. Un cop va apunyalar, va dirigir el seu cotxe, on va escriure en el cotxe Vallejo, la data dels fets, i la data dels fets hi va ficar amb ganivet. És a dir, va escriure la data en la que va cometre els homicidis, perquè se l'atribuïssin amb ell. Què observem? Observem com d'important era per ell deixar sempre constància de la seva autoria. A les 7:40, l'home conegut com a Zodiac va fer una trucada una altra vegada des de telèfon públic a l'oficina a la dona encarregada del comtat de Napa. Va explicar el crim que havia comès. Els detectius van poder agafar empremtes de tirar del telèfon, però tot i tenir empremtes, no van aconseguir cap mena sospitós. Què vol dir? Que era un autor sense antecedents policials previs o antecedents judicials. Capaç de matar, però sense antecedents violents anteriors. No acostuma a ser un perfil d'agressor normal. És a dir, una persona no passa de 0 a 1.000 a matar sense que hi hagi a darrere una sèrie d'antecedents. Això que ens demostra que a vegades els agressors violents no tenen antecedents policials, però no vol dir que no tinguin conductes violentes.
Val.
Val? Sinó que simplement no han estat detinguts.
Val. Això ens pot apropar a intuir que hi havia, i és una de les preguntes que faig sempre, Xavier, alguna mena de patologia?
Sí.
Sí, eh?
Podria intuir que hi havia una mena de trastorn. Sobretot parlarem una mica d'un trastorn narcisista de la personalitat.
Val.
Per aquesta importància, notorietat, que es dona a si mateix, que ell vol ser el protagonista, això és important deixar clar.
De seguida en parlem, però abans la següent víctima.
Sí, Paul Steen, de 29 anys, per Zodiac, assassinat també l'11 d'octubre del 69. Ella estava treballant com a taxista quan un home va parar el taxi. Va entrar la primera vegada que actua sobre una persona en solitari i no una parella. Puja al taxi, el fa arribar a una zona residencial i aquí li clava dos trets en el cap, amb una 9 mil·límetres. Torna a haver-hi la 9 mil·límetres pel mig. Val? Seguidament, Zodiac li treu la samarreta, la cartera i les claus. Finalment, fuig, deixant el taxi a la zona del crim. En aquest cas, va haver-hi també testimoni. Recordem el que dèiem, que quan actues a la via pública estàs subjecte a que això et passi. Tres joves van veure el Zodiac i el van descriure com un home blanc, entre 25 i 30 anys, i com un home robust. L'anècdota va ser que l'operador de policia, i això a vegades passa, va notar que era un home negre en comptes d'un home blanc.
Compte.
Aquests errors poden arribar a distreure una investigació criminal en curs. Per què dic això? Perquè a dos carrers de l'escena del crim uns policies es van creuar amb un home blanc, però que, segons la descripció que es tractava d'un home negre, no li van donar importància. Quan van tornar a parlar amb els tres testimonis, es van adonar que anteriorment s'havien creuat amb l'assassí.
No pot ser.
Sí, sí que pot ser.
Déu-n'hi-do.
Sí que pot ser. I aquests errors succeeixen a la vida real, també. El 14 d'octubre del 69, la redacció del diari San Francisco Chronicle va rebre una carta amenaçadora escrita per Zodiac. En ella va dir que realitzaria un tiroteig a la porta d'una escola de nens. Per demostrar-ho, va adjuntar un tros de camiseta de Paul Lee, el taxista que havia matat pocs dies abans. Per sort, en aquest cas, mai va arribar a complir la seva amenaça. Ara entrem una mica també en el que era la llegenda que parlàvem, que va fer famosa el dia, que són les cartes amenaçadores o els missatges narcisistes del personatge.
Allò que ens comentaves, eh?
Sí, sí. A l'1 d'agost del 69, a les redaccions de tres diaris diferents, va rebre carta d'algú que confirmava ser Zodiac. En totes elles, quasi idèntiques, reconeixia els tres crims i incluïa un criptograma. El missatge només tindria sentit en unir els tres trossos de criptograma. Cada diari tenia un tros diferent. D'aquesta manera es podria conèixer el seu contingut. L'assassí assegurava que en aquell codi es trobava el seu nom verdader.
Per tant, intueixo que aquell criptograma mai va ser desxifrat.
Pues sí que va ser desxifrat.
Sí?
Sí que va ser desxifrat. I allò era, diguéssim, el subidón de l'assassí. L'assassí, a part d'informar sobre els seus crims, també va exigir el protagonisme i atenció. Aquí es demostra el seu punt narcisista i el reclam d'atenció, que traduït és l'obtenció de plaer a través de l'obtenció de la notorietat, que s'alimenta del poder. La seva motivació, sens dubte, era el poder. Zodiac va demanar a cada diari que publiqués a primera plana les cartes. En el cas de que algú no complís els seus desitjos, amenaçava matar a 12 persones a l'atzar.
Déu-n'hi-do amb les amenaces.
Sí, sí. Van ser dos lectors que havien seguit el tema d'interès, Donald Bate Harden, ell professor d'institut, qui va aconseguir desxifrar el criptograma.
Compte aquí.
Compte. Una setmana després van desxifrar el criptograma. Van poder comprovar que el missatge, i aquí també és interessant dir, no contenia el verdader nom de l'assassí. També incluïa alguna falta d'ortografia en llengua anglesa. Traduït, volia dir el famós criptograma un cop es van ajuntar els tres pas.
Anem al missatge, va.
Vinga. M'agrada matar gent, perquè és molt més divertit que matar animals salvatges en el bosc, perquè l'home és l'animal més perillós de tots. Matar alguna cosa és l'experiència més excitant. És fins i tot millor que allitar-se amb una noia. I la millor part és que quan em mori, renaixeré en el paradís i tots els que he matat seran els meus esclaus. No donaré el meu nom perquè vosaltres intentareu endarrerir o aturar la meva recol·lecció d'esclaus per la meva vida al més enllà. I hi ha una part que no va arribar a desxifrar mai. El tros aquest de que per què l'home és l'animal més perillós de tots pertany a una pel·lícula dels anys 32, anomenada El malvado Zaroff. Es tractava de... la pel·lícula anava de que el comte Zaroff era un milionari boig que vivia a una illa solitària i que es dedicava a caçar els nàufrags que arribaven en aquella illa com si fossin animals.
Mira tu.
Perquè deia que el ser humà era el ser, diguéssim, de la creació més perillós que hi havia. Els últims 18 caràcters continuen de buit sense ser desxifrats, però molts cops han fet teories sobre el que podria significar, com per exemple, que podia contenir la seva verdadera identitat. Per exemple, el programa de televisió Misteris a resoldre va assegurar la teoria de que el seu nom verdader confirmat era Theodor Kaczynski, que és un altre cas que pertany a una bomber, una persona que ficava bombes.
Que ens el va explicar Rosa Vinyes en aquest mateix programa.
Exacte, exacte. Personalment, el perfil d'una bomber no encaixa en absolut amb el de Zodiac. Altres especulen que Dennis Rieder, del que vam parlar a l'anterior programa,
va
ficar en els seus inicis, però que el perfil tampoc s'ajustaria a aquest
tampoc
tipus.
Tampoc seria.
Tampoc seria. Així que tenim un cas bastant curiós, que és el de el Zodiac, que és un cas d'aquells que la policia mai va arribar a resoldre, no? És un final una mica melodramàtic.
Per tant, la pregunta, Xavier, és...
Sí.
A dia d'avui i tants anys després,
sí,
es podria arribar a saber?
Actualment, jo considero que amb les tècniques criminalístiques que tenim ara, seria més fàcil d'atrapar en aquest tipus d'agressor. Ja sigui pel calibre, pel seguiment de les veïnes, pel seguiment de les armes, per les ubicacions telefòniques, per una sèrie d'avenços tecnològics que han facilitat a la policia l'identificació dels agressors i la detecció d'aquest tipus de persones.
Més coses que em criden l'atenció en aquesta carta que ens llegies i que havia publicat l'assassí del Zodiac a diferents diaris, parla precisament d'això, d'una vida més enllà on obtenia esclaus a través de les morts que havia fet en aquesta vida. Abans et preguntava si era probable que existís algun tipus de patologia.
Sí.
Jo crec que pot quedar clar a través d'una carta com aquesta.
Mira, un trastorn narcisista de la personalitat és evident. Aquesta recerca de poder. De fet, és un cas que he portat, perquè més endavant, un altre dia, parlarem d'un cas similar que va ocórrer aquí a Espanya. Dona el trastorn narcisista de la personalitat i la necessitat de la notorietat i fer-se important i declarar-se més intel·ligent que la policia que tothom, el que demostra segurament d'aquest autor és que al seu voltant era bastant mediocre. Això és important. Per això buscava aquesta notorietat. Per això buscava ser més intel·ligent que la policia, perquè la seva vida real era bastant mediocre, aquest autor.
Sol ser així? És a dir, gent que en edat adulta, o encara que siguin joves, però ja entrats en edat adulta, tenen comportaments amb una violència virulenta d'aquest tipus, sol ser perquè s'han sentit persones mediocres?
S'han sentit frustrats, molt frustrats. I això desencadena en actituds de vegades agressives i d'aquí actituds violentes. Les variables conductuals no són determinants, però sí que estan presents. Llavors, en aquest cas, pots trobar, i l'altre cas que parlarem, que és el famós assassino de la baraja, ja parlarem un altre dia, La presència
conegut, d'una... també.
Molt conegut, molt conegut. I també actuava amb una arma de foc. Tot i que per ell l'arma de foc sí que era característica. Bueno, no desvetllaré més, més...
No, no,
més
ja en parlarem a propi problema.
Però en aquest cas, la frustració i el sentiment d'inferioritat juga un paper molt important en els agressors. Val? Quasi que és un element motivador. Sí? És, la frustració és important de saber gestionar correctament.
Per últim, Xavier, ja saps que no te'n salves de la darrera pregunta que faig sempre, que és amb un assassí en sèrie d'aquestes característiques, com se l'atura?
Doncs detenint-lo, res més. Aquest agressor que va parar en sec mai es va poder determinar perquè alguns especulen que va morir i altres que va ser empresonat per un altre crim, que no fossin aquests. Però va desaparèixer de la nit al dia. Molt estrany que això succeeixi.
Xavier Álvarez, criminòleg, analista en la conducta i el perfil criminal i escriptor de novel·la policíaca i criminal. Moltes gràcies, com sempre, una setmana més. Estarem pendents del proper cas, que és aquest assassí a les cartes, que cria molt l'atenció.
Vinga.
Que vagi molt bé. Una
vinga, gràcies.
Ràdio Estel.